Fonemes i cordes amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme. Avui parlarem d'un tema controvertit: les altes capacitats. Què són les altes capacitats? Els nens o nenes considerats superdotats són aquells que presenten un nivell de rendiment intel·lectual superior en un ampli ventall d'aptituds i capacitats. I, a més, aprenen amb més facilitat qualsevol matèria. Hi ha una distinció entre nens superdotats i nens talentosos. A vegades, els nens talentosos són talentosos amb matemàtiques, verbals, un talent motriu. El que és més important, sobretot, és poder avaluar i fer la identificació per poder donar la resposta educativa que cada nen nena necessita. Es tracta, en definitiva, que aquests nens es desenvolupin adequadament per arribar a ser homes i dones feliços a la seva vida. Us parlo ara d'altes capacitats i baix rendiment. A vegades ens costa de creure que un alumne amb baix rendiment pugui ser un alumne amb altes capacitats. No és el més comú, però moltes vegades succeeix. Per què? Perquè hem de tenir en compte les seves característiques i els problemes que comporten. És freqüent trobar nens, nenes, que presenten un bloqueig emocional que afecta els seus aprenentatges. Això fa que silencien els seus talents. Llavors, en aquest moment podem dir que tenen un síndrome de baix rendiment. I es manifesta amb aquesta discrepància en el seu rendiment esperat en relació amb el seu potencial intel·lectual. Concretant, el baix rendiment pot ser causa d'un problema de personalitat, de pressió familiar o dels companys, inclús del clima escolar que respiren. No és cosa rara que els alumnes amb altes capacitats mirin, estiguin, pensin de forma diferent. I a vegades esperem d'ells un rendiment escolar que no sempre trobem. Hi ha un percentatge d'alumnes que destaquen en totes les àrees, altres passen inadvertits i un percentatge, com ja he dit, fracassen. Tenen facilitat per aprendre, però a vegades no han adquirit els hàbits d'estudis o d'organitzar-se. Aquest alumnat a vegades s'identifica precoçment i és important fer-ho per treballar, com he dit abans, de manera adequada les seves característiques individuals. Cal fer-ne un seguiment constant per veure la seva evolució. En l'etapa d'educació obligatòria poden fracassar i els educadors haurien d'evitar aquesta possibilitat. Cal prevenir i estar molt atent als seus interessos, al seu ritme d'aprenentatge, les seves característiques personals i la seva adaptació al grup. Us explicaré alguns problemes dels nanos amb altes capacitats. Poden escriure deficientment, poden presentar de manera inadequada els seus treballs. A vegades mostren desgana quan el professor explica i no és del seu interès, no acaben la feina. A vegades tenen baixes expectatives per aconseguir els objectius mínims, no els interessa. Semblen distrets, avorrits, a vegades desconcerten a tots. No els agraden les tasques rutinàries i a vegades els treballs pràctics que fan a l'escola no els interessen. Prefereixen treballar en companyia de persones adultes. A vegades són molt intransigents amb gent i amb companys menys dotats. Emocionalment són inestables. Moltes vegades tenen una baixa autoestima. Són crítics amb ells mateixos i amb els altres. Inclús agressius. A vegades no tenen bona relació amb el que l'envolta. Planteixen qüestions que els professors no sempre poden resoldre. Sempre tenen la mateixa finalitat, provar la seva capacitat i qüestionar la metodologia dels professors. També ens hem de plantejar que les altes capacitats no sempre són lineals, o sigui, hem de plantejar que un nano amb altes capacitats pot tenir una disincronia evolutiva. Ui, això què és? Això vol dir que pot tenir una capacitat intel·lectual de superdotat, molt evolucionada, però no emocionalment. Emocionalment pot ser un nano normal, com tots els altres, i tenen les seves capacitats afectives que corresponen a la seva edat cronològica. Ara, el petit calaix de sastre. Què podem fer els pares? Hem de pensar primer que els nostres fills, els nanos amb altes capacitats, els problemes que més freqüents tenen són l'avorriment, la desmotivació, l'apatia, l'aïllament, la falta d'empatia. A vegades estan depressius, estan ansiosos, somatitzen, tenen mal de panxa, nàusees, problemes de son. Amb aquestes qüestions hauríem de fer saber escoltar el nostre fill. Ells tenen major necessitat d'expressar i ser escoltats. Freqüentment se sentiran aclaparats per situació que no entenen ni els semblen lògiques o justes. Ajudeu a analitzar les coses des de la tranquil·litat, però també des de la veracitat, ja que ells no accepten les explicacions de circumstàncies o vagues, volen raonaments. Si el teu fill és superdotat i té altres germans, és important que disposi d'un temps d'atenció individual, exclusiva per ell, sense detriment de la importància de les activitats de casa. Hem d'aprendre la seva inalcançable necessitat de saber més, de suportar els seus incessants preguntes. La seva potent ment necessita canalitzar aquesta energia. Hem de donar suport als seus interessos i passions en la mesura del possible. No vulgueu imposar-li un futur des de la nostra perspectiva i expectatives respecte al seu potencial. Planifiqueu i compartiu amb ell viatges, visites a museus, cine, teatre. Per jugar i treballar a casa, sempre preferiran aquests jocs o activitats que suposin cert esforç mental, especialment d'ingeni i creativitat. Per contra, s'avorriran amb jocs massa simples o independents dels seus propis recursos. Recordem sempre que disposen d'una gran agudesa per connectar amb els problemes de la vida i dels adults. Per tant, són nens susceptibles de patir desequilibris emocionals si el seu entorn no és afectivament estable. Es produeixen dificultats en la família, separacions, pèrdues o simplement no se senten acompanyats o compresos. Hem d'ensenyar disciplina i posar límits a les seves conductes com ho faríem amb qualsevol altre fill. La superdotació no pot ser mai una excusa per un comportament inacceptable. Finalment, pot ser que com a pares o familiars d'un nen superdotat puguin no saber exactament com actuar en determinades situacions. Penseu que cada nen és diferent i això també passa amb els nens superdotats. Deixi's aconsellar per als especialistes en aquest cas. Doncs aquesta és només una pinzellada sobre les altes capacitats. Fins una altra!